Escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Amics i amigues del cinema, de les sèries i de tot allò que implica una història dins d'una pantalla, com esteu? Amb ganes de bon cinema? Doncs comencem el capítol d'esta setmana, que ja en portem 7, d'este espai que és tan vostre com nostre. Que comence Sinestèsia. Com estàs, Lluís?
Molt bé, Pablo. Què tal? Una setmaneta més. Bon contingut esta setmana. Bueno, ho diem sempre perquè sempre se genera bon contingut al voltant del cine. I avui, a més, torna un col·laborador a donar-nos una lliçó d'una temàtica que ha escollit la gent. Com tu deies, aquest espai és tant de la gent que ens escolta com nostra. Així que li donem la benvinguda al nostre amic i company Manu Salmerón. Manu, bona vesprada. Què tal?
Buenas, pues muy bien, contento de estar aquí otra vez con sección propia y además creo que en una semana donde se vienen grandes cosas, así que bien, muy contento.
¿De qué nos hablarás, Uy?
Bueno, pues hemos vuelto a dar a elegir tres temas al público. El que ha quedado en último lugar ha sido el onirismo.
Que no el onanismo.
La gente se ha decepcionado porque se ve que tenemos muchos oyentes disléxicos, ¿no? Que pensaban que había propuesto onanismo.
Disléxicos y onanistas.
Y onanistas también, sí. Y bueno, y otras cosas, sí. ¿Sabes? La gente es capaz de tener muchas perturbaciones, ¿no?
Al mismo tiempo.
Y bueno, digamos que el onirismo no le ha interesado a nadie. Yo pensaba que era un tema bonito, ¿no? El onanismo era como que sonaba un poco brusco para el primer programa, para la primera vez que vengo yo a hacer esta sección. Y bueno, pensaba que el onirismo iba a gustar un poco más, pero a la gente no le ha entusiasmado, así que lo eliminamos. En segundo lugar, ha quedado China en el siglo XXI. Así que esa sección la volveremos a proponer en el programa siguiente. Y la ganadora ha sido el western moderno, ¿no? Así que vamos a hablar de las películas de vaqueros de los últimos años.
Les proporciones han sido 50% para el western, 30% para China y 20% para el onirisme. Tampoco es que haya sido una paliza,
reñit.
Pero sí que es ser que el western ha arrasado.
China segle XXI,
la guardem.
Apunta que la següent va ser, porque yo tengo moltes ganes
y yo creo que Manu también, no sé, me da la sensación de que últimamente estás en China.
Yo
sí,
he votado China. XXI. Yo confieso que voto.
Que tú te votes.
Sí,
a tú.
Yo voto mis propias encuestas.
Manu, por favor.
Y he votado China porque creo que viene muy potente China en los últimos años, ¿sabes? Y la gente tiene que enterarse de eso.
No sabré si en un mes, que es quan tornes, parlem de China al segle XXI. Parlem d'actualitat breument, perquè avui tenim molt de contingut que apropar-vos, que per cert, dins d'actualitat ja hi ha programa i cartell del festival La Cabina, que comença la setmana que ve. Ja sabeu, ese festival dels millors mitjametratges del món. És un festival internacional que tenim la sort de tindre-lo així a València.
És un festival d'un format únic, així que hem d'estar orgullosos i hem d'anar, perquè al final és el que li dota de sentit al festival i a la programació, és que anem i plenem les sales per a veure les seves pel·lícules.
I també en marxa el Docs València, que acaba este 16 de novembre, depenent de si esteu escoltant el programa després o abans, ja haurà acabat o no, i el Festival de Cinema Ciutadà Compromès, que és així, està tot el mes de novembre i part de desembre. I si l'oferta de festivals ja és bona, si a més tenim estrenes interessants als cinemes comercials, doncs encara tot molt més millor. Així que, Lluís, què s'estrena? Què podríem destacar entre tot el que s'estrena?
Doncs un dels directors més prolífics i potents dels últims anys, Rodrigo Sorogoyen, presenta el llarg d'aquell curtmetratge que ja va donar-li un seient als últims premis Òscar. Es tracta de Madre.
¿Se fue con tanto? ¿Que yo soy la? Dicen.
Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
En la playa. ¿Y cómo se hace?
Alguns parlen bé d'ella, altres no tant, dient que ha perdut esa gràcia que tenia el curt tan, tan meravellosa, perquè el curt és una delícia. I és que el llistó estava molt, molt alt i era difícil que la sensació de la pel·li sencera fora igual que la del curt. Si ja l'heu vist, este curtmetratge, doncs ja sabeu el que passa amb la mare i el seu fill, amb qui se comunica per telèfon, ja que el xiquet està a una platja a França amb son pare, però pareix que el pare s'ha anat i està ara mateix a soles, amb poca bateria al telèfon i exposat a qualsevol perill que puga haver. Doncs el llargmetratge Madre és la seqüela d'esta història i l'únic que podem contar-vos és que sí que apareix, que pareix que tothom coincidís, és que la gran interpretació de Marta Nieto és algo a destacar. Això és de lo poquet que podem contar perquè tampoc hem volgut endinsar-nos més. No sabem si el curtmetratge, si la pel·lícula començarà amb el curtmetratge perquè tot el món estiga al tanto de la història, si el curtmetratge serà una excusa per a posar a la dona allí a França i no va sobre la búsqueda del seu xiquet, doncs ahí estem.
Doncs sí, crec que el misteri és una de les gràcies que ens pot portar a anar al cine a veure-la, perquè el curtmetratge ens va agradar moltíssim. I jo pense que Rodrigo Sorogoyen és un director intel·ligent i que segur que ha sabut donar-li una continuïtat. A veure en quin bàndol ens posicionem, si dels que estan un poquet decebuts o dels que estan més encantats.
I Lluís, si esta teníem un hype important per a veure, la de Madre, la següent ja pot ser que estem parlant de l'obra mestra de l'any, perquè les ganes que tenim de veure els seus 210 minuts de metratge són enormes. S'estrena L'Irlandès de Martin Scorsese.
Hello? Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Hello?
Is that Frank?
Yes.
Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Netflix presenta la nova pel·lícula de Scorsese amb Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci i Harvey Keitel, quasi res. Tots havien treballat prèviament amb Scorsese. És un thriller de crims i màfia, l'estil més clàssic, on pareix que Scorsese es corona amb una de les seues obres mestres, pel que ja diu la crítica sobre ella. Després d'un temps, amb pel·lícules altibaixos més irregulars. Als Oscar estarà de ben segur i que el guanyi també és una possibilitat segons qui ja l'ha vista. Plànols de llarga durada, moviments de càmera només accessibles per als grans mestres com ell, enquadres perfectes que posen a Martin al cim dels directors del segle XX i XXI i, per tant, de la història del cinema, una pel·lícula molt vital, com era ja El Lobo de Wall Street, i que per a res fa indicar l'edat que té este geni, que ja supera els 70 de llarg i que segueix amb una energia increïble. Molta gent l'ha comparat en Uno de los Nuestros, pot ser més per el repartiment, però alguns diuen que s'assembla més al que podria ser El Padrino 4 si s'haguera fet, més que a la pròpia Uno de los Nuestros.
Manu, tens ganes, no?
Bueno, muchísimas ganas de ver esta película. Es desde luego uno de los grandes estrenos del año. Ya le tenía muchas ganas desde el principio del año, pero ahora viendo que la gente que ya la ha visto en Estados Unidos está hablando muy bien de ella, pues nada, tiene pinta de que va a ser una peli enorme y una continuación un poco de lo que ha estado haciendo Scorsese a lo largo de su filmografía.
Llàstima el tema de Netflix, tot i que recolzem a Netflix que ha fet esta pel·lícula i que ha posat els diners, però és una llàstima perquè ja sabeu que esta guerra que n'hi ha entre la televisió o les plataformes digitals per a poder veure a casa i els cinemes comercials, doncs fa que esta pel·lícula només estiga com 2 setmanes en els cinemes i després ja arribarà a les plataformes. S'estrena el 27 de novembre a Netflix. I què passa amb això? Doncs que hi ha algunes sales que no estan d'acord en posar-la, com passa en la majoria de la ciutat de València, i només estarà als cinemes Babel. S'estrena este divendres, com dèiem, este 15 de novembre, i estarà fins al 27 de novembre, o si té èxit, pot ser que continuï, tot i estar compartint ja en cartellera amb la plataforma Netflix, on podreu veure-la també a partir, com dèiem, del 27 de novembre.
Era un projecte del qual Martin Scorsese ja tenia els drets fa molts anys, però mai s'havia pogut materialitzar per problemes de producció. Al final Netflix ha clavat una quantitat, no sé si eren 120 milions de dòlars o 150, per a poder fer la pel·lícula, que són uns pressupostos que ni el propi Martin Scorsese estava tampoc tan acostumat. És una gran quantitat i veurem, estic segur que els resultats els retornen de ben segur, perquè la pel·lícula ja està tenint èxit i quan ara s'acaba d'estrenar en la resta del món seguirà tenint-lo.
Doncs esmentar breument algunes altres estrenes. Albert Serra torna a presentar pel·lícula, ja sabeu, aquest polèmic cineasta català que sempre ha tingut aquest to un poc ególatra de superioritat, però és que el tio és tan bo que no per això cal llevar-li qualitat, no?, al seu cinema. La muerte de Luis XIV la va fer fa uns anys, és una meravella, i ara presenta de nou en producció francesa Liberté, de nou contant la història de França, però ara de Luis XVI, Luis XVI.
Sí, és que és un personatge que fa el que vol i crec que això és el més destacable i el més meritori, i a banda a través de la postmodernitat pràcticament. Crec que és una aposta que també és difícil de recomanar a la gent, perquè no fa un cinema accessible o al que estem acostumats per ritme, per narrativa, per maneres de contar, però sí que és cert que l'anterior, La mort de Luis XIV, era una de les seves pel·lis més assequibles i, diguem, més fàcils de veure i no tan denses i tan obtuses com les primeres.
El que aconsegueix sempre Albert Serra és polaritzar, no?, a l'espectador, i igual l'odies, que és la teua pel·lícula preferida de l'any, i crec que en esta, per lo que se pot veure i llegir a les crítiques, és un poc el mateix, no? A la gent li encantarà el seu estil i altres la detestaran horriblement. Fàcilment i breument, la producció nord-americana Le Mans 66, amb Matt Damon i Christian Bale de protagonistes, i el film espanyol Si jo fuera Rico, una comèdia sobre un xic que li toca l'Euromillo però decidís no dir-ho per no repartir-ho amb la seua ex-dona. Doncs bé, això està molt interessant. Àlex García i Alexandra Jiménez comparteixen el protagonisme d'esta pel·lícula.
Molt bé.
No sé si heu vist alguna coseta esta setmana.
Doncs sí, i crec que Manu també. No sé si vols començar tu.
Bueno, yo he visto una peli española muy buena, de la que ya habéis hablado aquí, que se llama Ventajas de viajar en tren. Uh-huh. Y creo que la habéis visto los dos, así que la podemos comentar si queréis.
Sí, brevemente, tenemos unos minutos. ¿Qué vos va a semblar?
Bueno, a mí lo primero decir que tanto la producción de la película, la dirección artística, la fotografía, la dirección, todos los componentes técnicos de la película, por decirlo de alguna forma, me parecen fabulosos. Me parece una película verdaderamente muy muy meritoria que se haya podido hacer aquí en España, y sobre todo con un director debutante, ¿no? En ese sentido, técnicamente me parece impecable la película. Las únicas pegas que tengo es con el guión. El guión es la típica película que es episódica, ¿no?, que tiene diferentes episodios, cuenta historias que se conectan entre ellas, pero que están separadas, ¿no?, entre sí. Y en ese sentido, pues en concreto, hay dos historias que me gustan muchísimo, que son, no voy a contar de qué van, para que no la haya visto, pero bueno, que son, digamos, las historias más oscuras, las más perturbadoras, ¿no? Y creo que esas dos historias que me encantaron, me parecieron fabulosas, están en la primera mitad de la película, ¿no? Entonces, todo lo demás me pareció que, bueno, hay algunas historias que están bien de las otras, ¿no? Pero me pareció que no llegaban a ese nivel, ¿no? Y después, por último, lo que es la estructura general, cómo se unen todas las historias, me parece que lo hace de una forma demasiado evidente, ¿no? Lo que viene a ser el discurso general de la película o la idea base de la película sobre la que se sustenta todo lo demás, se hace tan evidente desde el primer acto que me parece que hace que pierdan un poco de fuerza las historias por separado. Dicho esto, me parece una gran película que tiene unos momentos muy, muy buenos, pero en general salí un poco decepcionado porque me sobraron los 40 últimos minutos.
Bé, jo coincidís prou en Manu. Crec que, de tota manera, el fet que siga la primera pel·lícula del director ja és molt admirable i crec que li podem perdonar els defectes que té la pel·lícula, perquè confiem en que serà capaç d'anar pulint moltes de les coses. A mi el que de vegades més hem traït de la pel·li era eixe, precisament que fora tan perfecte visualment, eixe to tant d'anunci publicitari o de videoclip tan ben fet, de vegades pareixia que el guió estava al servei de l'estètica i no al revés, i a mi me sol agradar més que sigui al revés, però és una qüestió de gustos. La pel·li és impecable visualment, els actors tenen molt bon nivell, és una pel·lícula que a Espanya es fan molt poques a l'any d'este nivell, així que en general crec que és una pel·li admirable. També difícil de recomanar perquè hi ha moments així més oscurs i més desagradables, però una aposta molt xula i molt, molt interessant.
I què tal el Hoyo, que també sé que la vas fora?
També he vist el Hoyo, que tu la vas poder veure al Festival de Sitges, jo encara no. Una pel·lícula que crec que per premissa potser m'atrauria més, però crec que està pitjor dirigida, en este cas no diria que és rodona. Visualment sí que té coses molt interessants, se nota que està currada. I és divertida, les dues també se me van passar molt, molt ràpid, però aquesta sí que li veig més errades de guió, i que el guió és més superficial, que al final és una metàfora de los de arriba i los de abajo i tal, que em pareix un poquet infantil la manera de contar-la. Uh-huh. Però les coses que passen i les situacions que se creen i algunes escenes sí que són molt potents. I bueno, també una pel·lícula molt interessant, i crec que fa que els dos directors mos quedem amb els seus noms per a en el futur anar seguint-los a veure què van fent.
Com deies al principi del programa, fora de micros, Lluís, se mos acumula les pel·lícules, eh?
S'estan estrenant moltes
coses interessants. Esta setmana ja no saben què fer.
La de Si jo fuera rico no fa falta que la vegem, però clar, arriba Madre i arriba El Irlandès, i portem ja diverses setmanes a molt bon nivell, que totes les setmanes s'estrenen almenys dos o tres que valen molt la pena. Mm-hmm. I nosaltres no mos dona abasto ni...
I les sèries, i Ricky Morty. I
s'estrena la quarta de Ricky Morty, exacte.
Ara, és que però no tinc temps pa tot.
Li agrada.
No tinc temps. Bueno, per al que sí que tenim temps, i podrem estar tota la vesprada perquè pinta que va ser molt interessant, és per a la secció de Manu Salmerón, que avui ens parla de Western Modern. Fama, mala fama, la que me va persiguiendo. Fama, mala fama, la nova sintonia de la teua secció. Espero que t'agrada, Manu.
Chao. M'encanta la sintonia que m'he dispuesto para introducirme.
Doncs adelante, Manu, pero Manu Salmerón.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del western o las películas de vaqueros, así que si os parece empezamos con la primera música. Bueno, primero, si os parece, vamos a hacer una introducción de cómo ha evolucionado el western a lo largo de la historia, y después ya nos centraremos un poco en las películas del siglo XXI, ¿no? El western es un género cinematográfico, pero también un género literario, que se ambienta en el viejo oeste, también conocido como salvaje oeste o lejano oeste. Se trata de un género bastante peculiar, ya que su única característica genuina es que la historia de la película está ambientada en Estados Unidos durante el periodo comprendido entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Uh-huh. Entonces, bueno, en los primeros años el western fue un género muy valorado por el público, sobre todo en la época que va entre los años 40 y 60, ¿no? Considerada la época dorada del género, gracias a directores como John Ford, Howard Hawks o Anthony Mann, que fueron construyendo la mitología propia del género, asociándole unos códigos bastante estrictos. Las temáticas de este tipo de películas giraban en torno a la legalidad y la justicia, creando fábulas morales que explican a su vez el origen y la creación de Estados Unidos como país. Después, un poco más tarde, durante los años 60-70, suceden dos acontecimientos que cambian el género para siempre, ¿no? Por una parte, en Estados Unidos el público pierde el interés en las historias clásicas de vaqueros, ¿no? Que las encuentra como demasiado mitificadas, demasiado... sobre todo... empieza a ver de una forma muy crítica la forma en la que el western afronta el patriotismo, ¿no? El orgullo patriótico de los americanos, ¿no? Y bueno, y al tener menos éxito de taquilla, el género cambia de estilo, dando lugar a los que son considerados los western crepusculares, películas que afrontan los conflictos sociales desde un punto de vista mucho más complejo, desmitificando y ensuciando la imagen clásica de los vaqueros, ¿no? Uh-huh. En esta época destacan directores como Sam Peckinpah o Clint Eastwood. Y bueno, y mientras sucedía todo esto en América, por otra parte, en Europa sucedía esto.
Mencionaves ja alguns noms. Al dir Sam Peckinpah, a mi me ve al cap un dels meus westerns favorits, que és Grupo Salvaje, que ja adelantava, crec que el propi Sam era un tio molt modern, crec que ja adelantava algunes claus que vindrien en el western modern. No sé si ara ens vas a anar introduint un poquet com va anar derivant el gènere, no? De ser algo tan clàssic a que al final acabara trencant els esquemes, els ritmes i la manera de contar les històries i puguem arribar al western que veiem ara, que ja són gèneres totalment oberts i que tenen molta més densitat i diversitat de subgèneres també.
Exactamente. Sam Peckinpah es uno de los directores que más ha influido en todo, tanto en el western como en otros géneros posteriores, ¿no? Sobre todo por el uso que hace la estética y el uso que hace la violencia. Evidentemente es uno de los maestros de mostrar la violencia en el cine, ¿no? Y bueno, y coincidiendo con estos western crepusculares, en Europa se empiezan a producir películas de vaqueros de carácter exploitation, es decir, con mucha violencia y poco presupuesto, dando lugar al subgénero conocido como Eurowestern. Las películas italianas se conocen como Spaghetti Western y las españolas como Chorizo Western.
Me encanta.
Son nombres bastante molones.
Sí.
Y bueno, algunas de estas pelis europeas terminan considerándose grandes clásicos del género, ¿no? Desmitificando y a su vez globalizando el que hasta ahora era considerado el género americano por excelencia, ¿no? Aquí destacan sobre todo directores como Sergio Leone, director de La trilogía del dólar o Érase una vez en el oeste, y Sergio Corbucci, director de Django o El gran silencio.
La veritat és que així a Espanya teníem a més la sort de tenir una localització molt bona com era Almeria, no? Tota la zona de Múrcia-Almeria, que encara se mantenen alguns dels escenaris on se van rodar pel·lícules de l'Spaghetti Western i, com deies, del Chorizo Western, amb una mà d'obra barata i, a banda, unes localitzacions i el tema àrid, no? Tan sec com vol representar de l'oest dels Estats Units, doncs ho teníem així molt prop a casa, no? I també ha aprofitat que tinga tant d'èxit també en esta zona del Mediterrani.
Posiblemente las mejores películas que se hayan hecho en España nunca en la historia.
I a més, m'agrada molt també ese gènere que vaig dir després de tot això, que és els documentals sobre el rodatge d'aquestes pel·lícules, perquè solien ser pel·lícules on se passaven de coses molt boches i sempre eren molt, molt curioses de rodar, i aleshores després han desenterrat, que no m'hi sigui la paraula, històries de rodatges de pel·lícules així a Almeria, no? Que sempre és interessant.
També crec que és una de les poques vegades on passa una cosa molt curiosa, que és que des de fora s'introduïsca un gènere cultural, en este cas cinematogràfic, que és pròpiament americà i que als americans els agrade. Normalment els americans tenen el jazz o el western com a banderes de la seva cultura, però i no els sol agradar que vinguen de fora i te lleven lo teu. Ells són molt proteccionistes en la seva cultura. I en este cas hi ha directors com Tarantino, per exemple, que està fascinat per l'espagueti western. De fet, pareix que li agrada més que el western americà, pràcticament.
Sí, hay que tener en cuenta que hasta ese momento el western era exclusivamente americano y desde luego a los americanos no les gustaba para nada que alguien pudiese coger su género y hacer lo que quisiesen. Por eso es tan sorprendente este evento, ¿no? Y creo que sobre todo se explica a través de un nombre, es decir, a través de Sergio Leone. Sergio Leone es uno de los mejores directores de cine de la historia, ¿no? Quiero decir, si Sergio Leone hubiese hecho películas de samuráis, hubiese tenido el mismo éxito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ante esa calidad de esas películas, los americanos solo tuvieron que aplaudir y adaptarse un poco a las condiciones que se estaban dando en esa época,
¿no? Ahí estaban hablando del Science 60-70,
exactamente,
¿no?
A partir de esos años, de los años 60-70, es un poco cuando el western se abre por completo, ¿no? Ya ha perdido esa categoría de ser un género sagrado y se empiezan a hacer producciones en diferentes partes del mundo, abarcando temáticas cada vez más variadas, ¿no? Y combinando diferentes géneros, ¿no? Hasta ahora hay que tener en cuenta que el western no es un género como tal, sino que tiene la capacidad de acoger a otros géneros, pero casi siempre se identifica con la aventura, ¿no? A partir de aquí, pues es más común ver películas de western que sean dramas o que sean comedias o que sean misterio, por ejemplo, ¿no? Siendo los géneros más comunes. Y bueno, asimismo, a partir de estos años, ¿no? Algunos directores aprovechan para transgredir los códigos establecidos hasta el momento, dando lugar a westerns tan inclasificables como nuestra siguiente película. Dead Man, del año 1995, western extravagante y psicodélico en blanco y negro, dirigido por Jim Jarmusch y protagonizado por Johnny Depp. Uh-huh. Puede considerarse el primer gran western postmoderno, ya que abre camino a la nueva ola de películas que transgreden los códigos estéticos y argumentales del género y que se han dado lugar durante este siglo XXI.
Una película molt interessant, amb una música més de Neil Young, que sempre crida molt la atenció. Escoltar-te també la banda sonora en casa. Una película, Lluís, que has vist?
Esta és de les poquetes que en queda per veure de Jim Jarmusch, però bueno, sí que és l'època on Jim Jarmusch transgredia el cine. Bueno, segueix fent-ho. De fet, la seva última pel·lícula és de zombies i és una comèdia. Però sí que he vist escenes i sí que he vist trossos i sí que sé que és un referent del western postmodern. I que siga la primera, doncs, és un mèrit.
Y este también encara en el siglo XX, ¿no? En el 1995.
Exactamente. Pero bueno, digamos que esta peli abre un poco lo que viene a suceder después. Entonces, si os parece, entramos ya lleno en el siglo XXI y vamos con los que para mí creo que son uno de los grandes directores de western de este siglo. Creo que se puede escuchar la música y ya saber que estamos en una película de los hermanos Coen, ¿no?
Así es. Es muy característica.
Tal cual. Bueno, pues al igual que había hecho Jim Jarmusch, que había aplicado su estilo personal, Jim Jarmusch es un tío donde dos de las bases de su filmografía son la cotidianidad y por otra parte la extravagancia, ¿no? Y entonces había cogido esos dos conceptos y los había aplicado a un western en Dead Man. Aquí los hermanos Coen hacen algo similar, que es aplicar un estilo que ya habían trabajado muchísimo en películas como Fargo o El Gran Lebowski y lo aplican a un género al que aman, ¿no? Y en este caso, pues los Coen nos dan dos pelis que abarcan desde los clichés más clásicos hasta los discursos más modernos. Las películas son Valor de Ley, del año 2010, y La balada de Buster Scruggs, del año 2018.
Uh-huh. Películas totalmente diferents, però crec que has dit una cosa interessant i és en el cas de Jim Jarmusch, però se pot aplicar als Coen, són directors amb una personalitat enorme i ho apliquen a tot el seu cinema, aixina que si tu els dius o ells tenen interès de fer un western, el portaran al seu terreny i aixina serà més fàcil veure westerns totalment diferents, perquè crec que no els interessa contar els westerns que ells han vist, sinó els interessa contar un western en la seva visió particular i precisament els Coen o Jim Jarmusch van sobradíssims de tindre una visió molt particular de les coses.
No, però que a més els elements que deia Manu al principi, no? Que ha de tindre un western, és un ambient, no? És una zona de confort total per als germans Coen, en el que la violència quan toca, la soledat dels personatges, però a més el punt d'humor negre, tot això els encanta en les històries on no, que no succeeixen en llocs desèrtics. Doncs imagineu-vos en llocs desèrtics on ells els agrada, no?
A la balada de Buster Scruggs, que crec que encara demostren més el que ells farien en el western, perquè Valor de Ley també és un remake que ells se porten al seu terreny, però la balada de Buster Scruggs són episòdics, sí, també, no? I cada capítol és de son pare i de sa mare. El primer és totalment Coen, és inenarrable, o sigui, que no podria contar-vos de què va perquè l'heu de veure. Per cert, estava a Netflix, no sé si té un període del contracte, però una pel·lícula de 2 hores i pico que passa de ser super graciosa a ser tràgica i a ser super emocionant. Arriba, n'hi ha capítols que tenen ganes de plorar de com està contat.
Mira, un element del western que no sé si vos ve al cap ara a vosaltres, però que és algo que crec que se repeteix en moltes pel·lícules, és ese llibre que comença a contar les històries, que s'obri i que està escrita tal persona, l'any no sé què, tal, i que te va narrant la pel·lícula a través dels capítols d'ese llibre. És algo que passa en la balada de Buster Scruggs y que pasan a tres películas.
Es uno de los clichés a los que se acogen los Coen, ¿no? Y muchas veces le dan la vuelta, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Valor de Ley me parece una película más convencional, más clásica, y la balada de Buster Scruggs me gusta más porque creo que es una película totalmente desatada donde te muestra todas las vertientes del western, ¿no? Y bueno, un poco lo que hablábamos con los Coen sucedió con otra persona, otro director ya que venía muy consagrado por sus películas anteriores, pero que era como que estaba esperando el momento para poder meterle mano a su género favorito, ¿no? Que hasta ahora era sagrado y era como que no se atrevía mucho, y aquí, pues, en la última década se han atrevido todo. Hablamos, por supuesto, de Quentin Tarantino. Bueno, a mí esta me encanta, me apasiona. Es seguramente mi película favorita de todas las que tenemos hoy aquí en esta lista, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Quentin Tarantino? Un tío que ya había creado pelis muy postmodernas, ¿no? En el sentido de que la forma siempre es más importante que el contenido en sus películas, ¿no? Y un fanático del western, que además ha visto muchísimos westerns y algunos de ellos las habrá visto miles de veces, ¿no? Y que en este caso pues ha hecho 2 películas, la primera de ellas Django, basada en el clásico de Sergio Corbucci, aunque no tiene nada que ver con la obra original, y la segunda de ellas Los odiosos 8.
Dos pel·lícules, com dius tu, top, dins de la filmografia, no només de Tarantino, sinó, crec jo, de lo que portem de segle XXI, i com dèiem, igual que amb els germans Coen, com agafar els clichés del concepte western i portar-los al teu terreny, que és esa violència, esos personatges que els dona igual absolutament tot, com tal de portar-se la raó, i crec que en aquest cas aquestes 2 pel·lícules són meravelloses.
També molt diferents entre ells. Los odiosos 8 té la música original de Ennio Morricone, que crec que van acabar un poquet barallats, i Django, per exemple, té música actual. Està James Brown, sona algo mig rapejat. Com sempre, Tarantino pot fer el que vol i fa 2 pel·lícules que a més les va fer seguides, que és estrany en ell que faça 2 pel·lícules similars o de gènere tan paregut seguides, però les va diferenciar mogolló, perquè les pel·lícules no se pareixen en res una de l'altra.
A mí precisamente me gusta más Django por el tema ese que has dicho de transgredir, ¿no? De crear anacronismos, ¿no? De el juego que hace con la música o, por ejemplo, con el vestuario. A mí el trabajo de vestuario de Django me encanta, ver a Jamie Foxx vestido con ese traje azul, ¿no? Me parece espectacular cómo se carga todos los códigos estéticos del western, ¿no? Es de las películas más atrevidas o más transgresoras, ¿no?, que tenemos en la lista. Y sin embargo da la sensación de que se quedó con ganas de hacer su western un poquito más clásico, ¿no?, que vendría a ser Los Odiosos 8, donde es en verdad una película de misterio ambientada en el oeste, pero además tiene mucha comedia, ¿no? A mí Los Odiosos 8 no me parece tan buena, no estaría dentro de las mejores de Tarantino, pero sí que me parece muy divertida, así que también la considero una de las grandes películas western de los últimos años. Uh-huh. Y si os parece, vamos a la siguiente. Estamos escuchando la banda sonora de la película Bone Tomahawk, que en este caso vamos con una película un poco más desconocida, ¿no?, porque las que hemos nombrado hasta ahora eran muy conocidas. Se trata del debut de Craig Thaler, uno de los directores para mí más interesantes de la última década, ¿no? En este caso es un western que empieza con un estilo muy tradicional, pero poco a poco se va acogiendo y combinando diferentes géneros hasta terminar en un clímax explosivo con mucho gore y comedia negra. A mí personalmente me parece una película muy muy divertida y que fue un shock en su momento, porque creo que hacía tiempo que no veíamos un western tan divertido, tan para el disfrute, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
A mí em va agradar y em va entretindre. Sí que crec que és, per a mi, un poquet fallida, en el sentit de que crec que provava moltes coses i al final em donava la sensació de que quedava un poquet un mezclote de coses. Però agraïa molt que fora tan atrevida, perquè és de veres que el que tu esperes que vas a veure se trenca i a partir d'un moment no deixa de trencar-se i de proposar coses diferents. El tractament de la violència ja no és com Tarantino, molta sang i molts dispars. Aquí és gore per el gore i de repent, quan estaves en una escena aixina més íntima i més tranquil·la, i de repente la trenca en una violència extrema i super desagradable. Però crec que si te la prens com un divertiment, com un exercici d'un tio que se ho vol passar bé, també transgredint les normes, crec que és una pel·li molt interessant. I també, al ser una pel·lícula que és el debut, també se li han de perdonar els errors. Jo la veig menys rodona, però entenc que era una pel·li molt atrevida i que bueno, segueix en la línia del que s'està fent en els últims anys d'un gènere que havia estat oblidat durant dècades i que ara s'han donat compte que se li podia exprimir molt més suc del que se li havia fet.
A mí precisamente esa mezcla de géneros que comentas es lo que más me gusta de esta película, que se atreve con todo, ¿no? Y precisamente creo que funciona gracias a los tiempos que maneja Craig Thaler, que primero es como que es una película mucho más lenta y va cogiendo velocidad, ¿no?, en cuanto va avanzando, que es a su vez una fórmula muy similar a la que usó en su siguiente película, que es Brawl in Cell Block 99, en este caso con el género carcelario. En este caso cogió también un género muy característico y le aplicó su propia fórmula, ¿no? Y bueno, y por comentar otros westerns fantásticos, es decir, que contienen elementos de fantasías, podemos mencionar Cowboys and Aliens, que desgraciadamente es una peli que no salió demasiado bien y tenía una premisa que parecía muy interesante, pero la peli era bastante mala. Y la película The Wine, que es una peli pequeñita, dirigida por Emma Tammy, pero bastante interesante. El debut de Emma Tammy, una peli pequeña, pero que seguro que va a colocar a su directora en una posición mayor en los próximos años.
Es que no sé si ho hem dit, però Bone Tomahawk sí que té elements més fantàstics, perquè no ve, no són tot lo que pare, no és el tipi
termina,
de...
Termina en fantasia, exactament.
Exacte.
Y bueno, si os parece, pasamos a la siguiente, que esta sí creo que os encanta a todos.
No has encertat, i crec que parla també per lluir, perquè és una de les pel·lícules que a mi més m'ha sorprès a una sala de cinema, perquè no m'esperava absolutament res abans d'anar a veure-la. I estem parlant de Slow West, una pel·lícula de 2015 de John McLean, que combina aquest humor absurd, aquestes situacions a vegades que no pensaries que te trobaries en una pel·lícula de western, a més amb un personatge principal innocent i que pareix que no ha trencat un plat en la seva vida, que de fet és així, però que ho combina amb la amb ese toma carra, no, que té la pel·lícula, que li dona molta personalitat, no, a ese personatge protagonista. A mi Slow West m'encanta i m'encantaria que haguera triomfat i que haguera tingut més èxit del que va tindre, perquè crec que a més ja ho van comentar en el seu dia, va tindre pèrdues i no va ser una pel·lícula molt rentable.
Va recaptar, crec que menys del 10% del que havia costat. Va ser un autèntic fracàs enorme. A mi el que sí que em pareixia més transgressor de la pel·lícula, a part de l'aparència, que en molts moments el color i el tractament pareixia una pel·li com Amélie, pràcticament, de lo colorida que era i d'eixa mescla tan bonica, és el tractament tan cruel cap al personatge principal. Això crec que sí que és una cosa que va molt més enllà de qualsevol western anterior. És que era increïble com maltractava sistemàticament al seu personatge protagonista. Em va pareixer super...
Incòmode.
I molt atrevida en el seu plantejament, perquè això sí que em pareix també molt anti-western, en el sentit de que sí que hi ha antiherois que no són perfectes, perquè igual són borratxos, però saben el que és el bé i el mal, però acaben, diguem, triomfant dins del món de l'honor, més enllà dels reconeixements. Però així era una cosa que no estava tan vista, i crec que el tractament era genial, també estava Michael Fassbender, o sigui que era una pel·lícula rodona, tot funcionava, tot estava bé en aquesta pel·lícula.
Mon pare a vegades me recorda la pel·lícula quan passa el que passa en una de les escenes, que té causal en una ferida, sempre me diu, mira, com aquella pel·lícula que vam veure de l'Oest. Sempre m'ho diu, i va en sèrio, eh? I crec que li va marcar la pel·lícula més que a mi, perquè per a ell sí que no se l'esperava per a res veure un western d'aquest estil. O sigui, que m'alegre també que a la gent que no està tan vinculada al cinema li encantara tant, no? Slow West.
Bueno, pues yo no voy a decir nada más porque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho.
Después de la mejor referencia de Montpare ya no...
Sí, sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero también con tu padre, además, ¿sabes? Entonces, nada, es una película preciosa, la verdad. Y además creo que es uno de los emblemas de este programa, de Cinestesia, ¿no? Es que, es decir, es la típica película que siempre defendemos porque sabemos que nos apasiona a todos y nos da muchísima pena que haya fracasado en taquilla porque el director ahora mismo está en el paro, quiero decir. Es que no ha conseguido sacar su segunda película.
Es que igual de $1,000,000, porque es lo que... Sí,
así que nada,
fa molta pena.
Le mandamos un saludo al director y un abrazo grande y gracias por hacer esta película. Si es la última, pues por lo menos fue buena, ¿sabes?
Si de $1,000,000, yo creo que amb el nostre braç ya no será tan dramático.
Sí, yo también lo pensé.
Bueno, y otra peli un poco más nueva que también para mí se parece un poco a Slow West en el sentido de que funciona como un estudio de personajes intimista, es la película Los hermanos Sisters de Jacques Audiard.
Un altre estranger que també se cola en un gènere americà i ho du al seu terreny.
En este caso, si no me equivoco, está grabada en Francia. ¿Cómo se llamaría? ¿Omelette Western? ¿Croissant Western?
Croissant Western.
¿Croissant Western os gusta?
Pues igual comencem así la nova terminologia. Necessitem que algú més faci un western en França i ja serà una corrent estètica.
Croissant Western. Jo ho patentaria,
Bueno, pues Los Hermanos Sisters, estrenada este pasado año, también una película verdaderamente maravillosa, que conecta de nuevo un viaje exterior, por decirlo de alguna forma, con un viaje interior, ¿no? Un viaje espiritual. Y en este caso, siguiendo la historia de dos hermanos que tienen personalidades contrapuestas, por decirlo de alguna forma, y evolucionan, evidentemente, ¿no? Y creo que esta es otra de las tendencias de los westerns de los últimos años, el intimismo, el intentar entrarse un poco en lo que son los cambios humanos y no solo en los conflictos externos, ¿no?
Sí, en ese sentido, els grans westerns, has començat en Centauros del Desierto, en aquesta època precisament se caracteritzaven per l'ús de grans panoràmiques per a representar el paisatge, i era una lluita de l'home contra la natura. Ara m'on anem a lo contrari, a una lluita de l'home contra l'home, inclús de contra tu mateixa, des dels teus propis sentiments o dels teus propis gustos, experiències o manera d'evolucionar. Los Hermanos Sisters és un xoc entre dos germans que són totalment oposats. Uno és la passió i l'altre és la raó. I cadascú té una manera d'entendre el com volen fer-se vells i el com volen evolucionar en un món on lo salvatge ja no és la tendència i la tendència és anar cap a la civilització, que cadascú ho entén d'una manera i tu pots estar d'acord amb una manera de viure més natural i més salvatge o no, més bueno, urbanita en aquesta època massa no era.
Difícil.
Però més civilitzada, no? Més humana.
Vamos con la última sección. Por último, he creado una categoría de películas que yo las he llamado anti-western, ¿vale? Pero no sé si el término estará bien puesto.
El de croissant western me agrada más que el anti-western.
Bueno, pero
es más negativo.
No siempre puedo ser igual de brillante.
Claro.
Los anti-western vienen a ser películas que se acogen a las estructuras y los códigos del western clásico, pero evitan su característica genuina. Es decir, no están ambientadas en el viejo oeste. Sino en épocas posteriores, ¿no? Generalmente en épocas posteriores,
oeste.
Pero bueno, podría ser anteriores también, ¿no?
A la gent del oeste le agradará que se referís que anéis con lejano este o viejo este, o sea, será con als valencians en Levante, que en repateja, o cómo está ese tema.
Pues no lo sé, no he llegado a investigar esos aspectos, quiero decir,
será para la segunda parte.
No me ha dado para tanto la investigación. Bueno, este tipo de películas anti-western podían ser, por ejemplo, No es país para viejos, otra vez los hermanos Coen metidos aquí, como no. Hell or High Water, que es la canción que estábamos escuchando aquí, llamada Comanchería, una peli muy buena que tuvo mucho éxito. La película Logan, es decir, la última peli de Lobezno. O, por ejemplo, también existen westerns que están ambientados en el espacio, como puede ser el ejemplo de Firefly, la serie de Joss Whedon, que después tuvo su película Serenity, que es una historia espacial, una space opera, ¿no? Pero donde tanto la estética como la estructura está acogida de los westerns clásicos, ¿no?
De hecho, una de los episodios clásicos de una película western es el traslado de ganado de no sé qué valle al otro valle, y en Firefly, en conte de dur ganado, pues igual portaban residuos tóxicos del planeta no sé qué. O sea, que incluso arribaba ese punt de mimetisme, però bueno, en ese cas sí que era molt, molt buscat, era una sèrie totalment western, una llàstima que només durara una temporada, 13 capítols, però ara, avui en dia, és una sèrie de culte.
A mi m'agradaria esmentar algunes que s'han quedat pel camí, perquè sí que crec que són interessants de comentar. Tenim una pel·lícula d'animació western, que és Rango.
Exactament.
Que crec que
s'enís
un poquet, clar, s'enís un poquet de la tònica, tot i que agafa els clichés del western, però veure en animació aquest tipus de pel·lícules, doncs no estàvem molt acostumats. També n'hi ha una que juga amb el xoc de paraules del bueno, el feo i el malo, no? Que és la de The Good, The Bad and The Weird,
que és coreana.
Que és una pel·lícula coreana, no? Que també és un poquet de portar-se al món coreà, el món dels westerns.
Hi ha moltíssimes més, també en les sèries, ja que Manu ha mencionat la de Firefly, està Godless, que està molt bé, també Westworld, que la podem incloure, encara que està basada en una pel·lícula, que també està basada en una novel·la. Al principi transcorre el western, tot i que després ja vas donant-te compte que tenen a veure els robots i que tot és una simulació. Però és un western metareferencial, perquè ells també estan repetint els clichés del western fins a que se donen compte de que hi ha que trencar els clichés, no? I després ja va evolucionant a una revolució de les màquines com podria ser Terminator, però sí que té els codis del western totalment, i després ja la sèrie ha anat evolucionant a una altra cosa, però òbviament també és western, un western molt diferent, que si el veguera John Ford i John Wayne es caurien de cul.
Ara m'agradaria demanar-li una música a Jordi, però no va poder ser perquè no ho tenim preparat, però com m'agradaria ara mateix escoltar la banda sonora de Bonanza, que no és moderno, però Bonanza ha sigut una sèrie a nivell de western que ha trencat i que ha fet que el western també s'incloera en la televisió a casa, no? I ara que estàvem parlant de sèrie m'ha vingut al cap la sèrie més mítica que s'ha fet del western com és Bonanza.
I podríem dir 10.000, perquè també de western d'animació podríem dir Lucky Luke, per exemple. Sèrie transgressora, perquè per a començar està feta a Canadà i no a Estats Units, que Canadà també ha tingut eixa part compartida de Viejo Oeste i no ha sabut contar-ho o no han pogut contar-ho tant com als Estats Units, per exemple.
Hay que tener en cuenta que cada país o cada continente, cada zona geográfica tiene su propia mitología, ¿no? Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos los mitos medievales, ¿no? En Oriente tienen las historias de samuráis o las historias de los maestros de las artes marciales, ¿no? Y en Estados Unidos no tienen una historia tan larga, ¿no? Porque Estados Unidos como tal, pues eso empieza un poco durante el siglo XIX, ¿no? Pero sin embargo, pues la mitología que encuentran es en las historias de vaqueros, ¿no? Y al Estados Unidos, al tener tanto poder en la cultura popular, al final es como que todos hemos absorbido esa mitología como propia, ¿no? Y es un poco lo que termina haciendo que todos estemos tan familiarizados con este género y que a su vez el género pues haya sido tan importante en la historia del cine y en la historia de la televisión.
Ara veus un plano, un primeríssim plano d'un suís i ja està. Ja,
un suís mirant de costaet.
Ja tens la referència del western, no? O esos planos americanos, que realment era el plano americano perquè se veia fins a les cartutxeres estes on portaven les pistoles els vaquers, no? Hi ha mil referències que ja podem relacionar directament o esos panoràmiques o esos grans planos super oberts on està el típic desert i on veus el personatge molt xicotet que s'apropa per allà.
Monument Valley, que avui en dia és una atracció turística dels Estats Units superpotent gràcies al western, que si s'havera donat per gravar en la costa est en compte de l'oest, igual ara la gent viatjaria més allí per a veure X paisatge. O que la gent conega més Wichita que Torredembarra, pues també tot això és l'imaginari col·lectiu que va construint el cinema americà.
I la música d'Ennio Morricone, que no és de cap lloc que no siga d'Ennio Morricone, i s'ha relacionat directament amb els indios i amb els vaqueros dels anys del segle XIX, perquè hi ha un poquet de sonoritat de les harmòniques, d'un poquet d'aquesta música, però que ha aconseguit el western ficar-se tan dins de les nostres vides que ja no només ni en sèrie ni en pel·lícules, sinó en relacionar-ho amb tot el nostre quasi dia a dia. Manu, molt interessant la secció, que de fet s'ha menjat tot el programa, com heu pogut comprovar. M'agradaria abans d'acabar llegir dos intervencions que han fet a les xarxes socials demanant que quines eren les seues pel·lícules preferides del western modern del segle XXI. Una d'elles és Marina Baguette, que parla de Sisters Brothers, que li agrada, no?, ese xoc de la comèdia negra que té la pel·lícula, i The Rider, que tot i que no sé si compta com a western, fa una lectura molt interessant del cowboy modern.
parla de Rider.
Molt bé.
Que també, per exemple, Brokeback Mountain té aquest concepte de vaquer, tot i no ser un
el tema principal,
no?
El tema principal.
I després també n'hi ha un altre xic que ens diu Salva Sala, que diu: bon dia, si em deixeu recomano una sèrie de Netflix, Godless. Trobo que és un western clàssic amb una durada de 8 hores, una per capítol i banda sonora genial. Doncs, com hem dit abans també, Godless, una sèrie a recomanar. Moltes gràcies, Manu, per la teua secció, molt treballada, estem molt orgullosos de tindre't.
A vosotros, m'heu passat molt bé hablando d'este tema.
Com sempre, una secció per a anar apuntant totes les referències que ha dit Manu, perquè si no les heu vistes descobrireu pel·lícules genials del gènere i de la història del cine. Són molt interessants totes les que ha dit.
Tenim cançó final,
Doncs sí, tenim We'll Let You Know, de Michi Facker, no sé si la coneixeu.
Ah, però que ella també pot recomanar.
Doncs se veu que sí, s'ha colat en la cua de recomanacions la nostra col·laboradora Maria Colomer, però a ella li agrada molt la música i, bueno, l'anem a posar.
Vinga, va.
És una cançó dels Smiths que sona a la pel·li Mid-90s, de los 90, dirigida per Jonah Hill, una pel·lícula també generacional, molt interessant, molt difícil de veure, per desgràcia no ha tingut l'èxit que es mereixia, però bé, moltíssimes gràcies per la recomanació, perquè és una pel·li ben bonica. I res, ja...
Però la setmana que ve.
Clar, la setmana que ve així. Moltes gràcies, Maria, i moltes gràcies a totes i tots els que ens feu recomanacions i suggerències per les xarxes a Facebook, Instagram o Twitter.
Manu, es vegem en 4 programes, esperem que amb la Xina del segle XXI...
Perquè bueno, dos temes que
estic condicionant. Estic condicionant. M'agradaria que fora Xina...
Que pareixes el CIS de Tezanos.
I fins la setmana que ve a totes i tots. Gràcies a la xarxa d'emissores municipals valencianes per posar este programa en moltíssimes emissores de tot arreu, i també a Ràdio Godella i a Jordi, com sempre, per fer-ho així en esta casa.
Gràcies, Manu, i gràcies a totes les que ens escolteu. Fins la setmana vinent, que tingueu una setmana ple de bon cinema i bones sèries. Gràcies. Adeu. We will descend on anyone unable to defend themselves. Oh, war. Oh, war. Oh, war. Oh, war. Oh, war. And the songs we sing, they're not supposed to mean a thing. La 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 la
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.